i ha assegurat que aquesta visita no implica cap mena d'endarreriment a cap de les ajudes i a la situació de guerra que s'està vivint. En aquest sentit, explicava aquest tall de veu que escoltareu tot seguit.
Ha hagut una unanimitat de que s'havien d'esperar quin era el paquet de mesures del govern d'Espanya. Un paquet de mesures que ara haurà d'anar en el Congrés dels Diputats, que no sabem si s'aprovarà o no, i un paquet de mesures que ara que els reconeixem, perquè encara no tenim ciència infusa aquest govern, són molt faners i gestionant molt. Però avançar-nos en el paquet de mesures del govern d'Espanya, jo li reconec que encara no en sabem.
Tot això, com dèiem, amb la presentació d'aquest projecte per ampliar el metro des del centre de Palma fins aquí a l'Hospital de Son Espases. Les obres està previst que comencin l'any 2029, que acabin el 2033 i que transportin fins a 3 milions de persones.
Gràcies, Sandra Martínez, en directe per aquesta informació, en la que arribem a les 12 i 5 minuts. Tornem a més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem de salut digital amb la doctora Patrícia Puiggròs, que ha aconseguit que la seva startup iQHealth, desenvolupada aquí a Mallorca, s'hagi triat entre 400 de tota Europa per participar a un programa de recerca en els Estats Units. La salut digital de cada vegada té més importància i més pes a l'hora, no només de curar, sinó també de prevenir. Els Estats Units tenen una visió molt diferent del que és invertir i arriscar, i per això li demanarem a ella com és això, que allà diuen que a més risc, més oportunitat. Per aventura haurien d'aprendre d'això, no d'altres coses, però sí d'això, dels nord-americans. Després peguen un bot a Lloret per saber ben què està passant amb la plaga d'escarabats que està amenaçant tots els pins de la comuna. El centre de Mallorca està atacat per aquest tomicus, que és un escarabat que forada, fa galeries a dins el tronc de tots els pins. Clar, això es emmalteix, fa que la saba no pugui córrer, i aquest tomicus destruents, aquest llinatge de destruents, ja molts diu que fa molt de mal en els pins de la comuna. Estan a damunt, a Lloret i Libanat, però volen saber ben com va. Després parlarem amb el cronista de Sencelles, Jordi Llebrés, perquè mos parli de l'exposició de la Santa Fas, que se farà el dissabte dia 29 a l'Iglesi de la Mare de Déu del Socors. És una devoció típica de la Setmana Santa en mallorquina, i també li demanarem sobre l'exposició de la Mare de Déu de la Panada, perquè també fa una sèrie de dies que està en marxa aquesta mostra i volen saber d'on ve aquesta Mare de Déu. I per acabar, com que avui és dimecres, na Maria Antònia Esquines, a la seva secció Mallorca Jove, mos parlarà de totes aquelles que mos posen, aquelles coses que mos posen nerviós. Fer un examen, arrencar o conduir un lloc on no coneixes i estàs de turista, que t'escriguin un missatge i no acabin d'escriure'l-lo, obrir una missatgeria instantània i trobar-te un àudio de 7 minuts, que ja fa peresa més que poder-te nerviós. Na Maria Antònia mos donarà la seva visió des dels 22 anys, i vosaltres, si no en teniu 22, comparareu amb com pensen els joves i com pensen nosaltres, que afortunadament no van tan diferents que nosaltres. Som molt més condrets que no pensam els majors. Tenim molt d'aprendre dels joves d'avui en dia. Així que na Yolanda Ruiz és a producció i un Facundo Tenaglian és contra el tècnic. Començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
But I'm a creep. I'm a little
Sembla mentida, però Scrip de Radiohead compleix un any 33 anys. 33 anys d'aquest gran tema de Radiohead. Mireu, parlem d'una empresa mallorquina de salut digital que arribarà als Estats Units. El seu nom és Iki Health i ha estat seleccionada juntament amb altres 9 empreses d'entre 400 que s'havien presentat de tota Europa i ha estat seleccionada per la plataforma d'intel·ligència artificial Scale-Up de Boston, Massachusetts. La seva responsable, la doctora Patricia Puigros, i la volen saludar. Doctora Puigros, bon dia i enhorabona, perquè no, des 10 primers de 400 se diu aviat, no?
Se diu aviat. Hola, bon dia. Sí, sí, moltes gràcies. I sí, estem d'enhorabona, molta feina darrere, i al final, si un sembra, doncs acaba recollint.
Clar. Primer de tot, per tots aquells que no vos coneguin, que no haguin parlat mai amb vostre cas, Iki Health, com podrien definir en poques paraules aquesta plataforma de salut digital que avui en dia parlem tant? Iki Health, com podrien definir-la?
Primer sempre dic que Iki Health, com que hi ha moltes plataformes i molta tecnologia, surt de la meva pròpia necessitat de quasi 15 anys en salut privada i pública i està creada a mida, no? per respondre a un problema. Llavors, és una plataforma, com bé deies, de salut digital, potenciada per intel·ligència artificial, que va orientada a professionals de la salut, metges, però altres professionals de la salut també, bàsicament per fer dues coses, no? Una, per poder prescriure hàbits saludables de forma estructurada, igual que se fa amb un fàrmac o un suplement, perquè si no l'únic que fem és donar consells generals i sense generar cap impacte. I l'altra cosa, diguéssim, que aconseguim amb Iki Health és poder monitoritzar l'evolució dels pacients entre consultes, no? Perquè, si no, l'escenari quin és? Vas al metge, inclús encara que sigui d'àmbit privat, surts de la consulta i fins que no tornes a aparèixer ningú sap res de tu, no? I és una manera de crear aquest cordó umbilical tecnològic entre el professional i els seus pacients.
Molt curiós, és cert, això, que quan surts del metge ja com que te quedes allà inalvis. I clar, ara heu entrat en el que tu mateixa, Patricia, has definit com a un programa d'acceleració. Hi ha gent de la Universitat de Harvard, del mític MIT, de l'Institut Tecnològic de Massachusetts. Què fareu, per tant, allà? Conta-m'ho.
Bé, de fet ja hem començat, començar per Nadal, els americans no van de tonteries,
sí.
I ja hem començat, són sessions online molt intenses, inclús dissabte i diumenge, parlant, bé, els que venen a donar les sessions doncs són gent, com dius tu, de Harvard, de l'MIT, de tot l'ambient de Boston, que és el major hub de Life Science. Cada sessió és pareix més potent que l'altra, o sigui, és increïble. I, a més, tenim un mentor i un coach propi del programa. Això són 16 sessions, o sigui, 16 setmanes, perdona, i a final de maig, el 23 de maig, marxo una setmana presencial a Boston, a el que es diuen ells Demo Week, no? Tot això amb la intenció de preparar-nos tant per l'entrada en el mercat d'Estats Units com per el que es diuen el món de startups, aixecar capital, no? Una ronda d'inversió que ja, bé, pràcticament ja la tenim oberta i preparada, i ja estem fent els primers contactes i anem físicament allà pues, a preparar una agenda bastant, bastant intensa.
He llegit que heu construït un cervell entrenat perquè entenguis canvis hormonals i metabòlics de dones d'entre 40 i així. Com és això de construir un cervell? Perquè m'he quedat en sofrir com a plats. Què és això de construir un cervell, Patricia?
Aviam, nosaltres actualment parlem de la versió U0, que bueno, ja és la versió U6 perquè du molta evolució, però que és la que ja està en el mercat, que ja tenim clients, tenim usuaris finals, tenim inclús clíniques que l'estan fent servir, inclús com a vehicle de pilots, no? Però nosaltres hem preparat aquesta ronda d'inversió perquè volem crear la versió 2.0 i aquí és el que nosaltres diem l'Iki Brain, o com diuen ells, Iki Eye Brain. L'Iki Eye Brain, bàsicament, per resumir-ho, és per entendre la salut hormonal i metabòlica de les dones, 40-60, per preveure risc metabòlic, sí, patologia crònica, i ajudar-les en aquest procés de canvi tan hormonal com metabòlic, gràcies a l'enteniment de les dades, del comportament humà, lògicament una intel·ligència artificial pues, entrenada, que això és el brain, l'Iki Brain, facilitant la feina als professionals de la salut. És com si fiquéssim, imagina't, un cervell, per això crec que s'entén molt bé amb la metàfora visual, un servei que entén del comportament de... Bé, no sé si tens dona, però és la teva dona, sí, per exemple, que sí, està connectada a la seva evolució, tant de comportament humà, hàbits, paràmetres clínics, i li dona una informació al seu metge de manera que pot saber com adaptar els plans de manera molt més eficient i molt més intel·ligent. Con lo qual, el pla que rebrà d'hàbits saludables la teva dona és 100% personalitzat, exacte, i adaptable amb el temps.
És que fa una sèrie de mesos, per no dir-te un any, que si, és cert que tots els científics i tots els metges parlau de medicina personalitzada. Que tu m'ho pots donar a mi un paracetamol, per posar un exemple, i que no m'ho faci efecte i que una altra persona n'hi basti mig. Clar, és que no sé... Però sembla mentida que s'ha hagut d'arribar l'any 2025-2026 per entendre que la medicina sempre ha de ser personalitzada. Fa molt d'anys se va veure en la radioteràpia, però és que cada persona és un món, no? I ara fa un any que tota la comunitat científica està parlant tant de la medicina personalitzada, de la quimioteràpia, de la radioteràpia, o com els hàbits saludables personalitzats, perquè és que no és el mateix una persona de 50 quilos que una de 100, una persona alta que una persona baixa, una persona que fa una feina o una altra, que fa una altra o que té unes patologies o altres. És a dir, seria això el que faríeu. Sempre és la supervisió del metge, prescriure hàbits adaptables i personalitzats, fets un trajo a mida, no? És això.
Total. Mira, sembla una tonteria, però perquè quan la gent diu hàbits saludables, no? Com això no té glamour. I realment la ciència diu que el 80% de les patologies cròniques que acaben matant són prevenibles 100% amb el que diuen els americans lifestyle medicine, no? Amb medicina d'estils de vida. Què passa? Que els metges doncs, no tenim eines, menys Iqui, no? Que sí que serveix per això, per poder prescriure exercici, alimentació saludable i relaxació mental de forma estructurada, i tampoc tenim el temps. És el que jo he estat fent durant molts anys, i d'aquí neix Iqui, de dir, no pot ser, jo me passo hores per fer el pla per una persona que després no complirà, perquè si jo li dono una guia en un paper o uns vídeos, això no genera cap adherència, no? Aquest era un poc el problema. I ara, per exemple, amb el Brain, doncs ara imagina't que poso la teva dona perquè volem enfocar la salut metabòlica hormonal de la dona.
Sí, sí.
Doncs va a un aeroport, corrensos, agafa un plat d'una hamburguesa amb un pot d'enciam i patates i pot escanejar aquest plat. I el nostre cervell no li dirà què estàs fent, no? Estàs menjant una hamburguesa i tal, sinó li dirà, mira, fantàstic, intenta menjar-ho amb calma, amb pauses, intenta que en lloc de tantes patates posis més ensalada, d'acord? I disfruta de la teva hamburguesa. Això va totalment diferent al concepte actual de, per exemple, un menú, no? Una persona que vol perdre pes o té una intolerància, el que sigui, un menú. Sí. Un menú que ferres a la nevera i que estàs molt motivat una setmana, però després és difícil de seguir.
Sí.
Nosaltres anem un pas més enllà, que és entendre el comportament humà i que no és tant l'hamburguesa, que entenem que a l'aeroport pues, menjaràs el que podràs, sinó canviar aquests patrons d'hàbits que estan al voltant d'aquesta pues, menjada, per exemple. No? Bueno, això és un exemple un poc simple, però perquè tothom entengui que aquest és el grau de personalització al que nosaltres volem arribar.
De tota manera, això que has dit ara, quan jo era petit hi havia un metge d'aquest vell, molt intel·ligent, un savi, que deia, la meitat de coses que tenim són coses que fem malament nosaltres, i l'altra meitat, mala sort. Per tant, com qui dir, una mala postura, menjar malament, fumar, prendre sedentarisme, menjar un excés de brioxeria industrial, sucres... Clar, tot això, el que tu dius, és prevenible. Si jo ara surt i m'atropella un camió, això no és prevenible.
No.
Però si jo, que som fumador, per exemple, sé que ara hi ha la pastilla per deixar de fumar. Per tant, jo no puc prevenir quan vulgui el deixar de fumar o es prendre segons. Exacte. Que per això està... M'interessa molt una cosa, que ara que xerram tant dels Estats Units, bé, més ben dit del seu president, no xerram dels Estats Units, però dius que allà la percepció és que com més risc, més oportunitat. És que, clar, ells són els reis de caure i tornar-se a aixecar.
Ah, exacte.
És increïble la mentalitat, no? És a dir,
això ho diuen ells. Això ho diuen ells mateixos, tal qual, i comparen els inversors europeus amb els americans. Això, dit per ells mateixos, i jo pues, crec que també és veritat, i simplement el concepte de frustració, no?, que tenim aquí, o de... Sí, el concepte de fracasso, perdona, no? El concepte de fracàs, sembla que si fas una empresa, una startup, i, ostres, no va bé, has fracassat, i ets un fracassat o fracassada, no? allà el concepte fracàs es tradueix en fail, no? Que si sí. ho tradueixes al català o a l'espanyol és fallo, un fallo.
Una errada, sí.
No, una errada.
Una errada.
No passa res. I allà, si et caus, te tornes a aixecar. És veritat que també hi ha molt més capital, però ells, la seva teoria és, lògicament no llencen els diners, però diuen, si hi ha una oportunitat i té un risc X elevat, també pot haver-hi l'altra cara de la moneda, que és una gran oportunitat. I aquí els inversors, i també és un poc la meva experiència, pues és veritat que miren molt més pues, el cash flow, l'EBITDA, el break-even, quan arribarà, que no dic que no sigui important, lògicament, però allà, per exemple, aposten molt més, qui ets, tot d'una diuen qui ets tu, per què vols fer això, qui és el teu equip, perquè ells saben o entenen que potser la idea inicial és A, però que si tu... ho pots dur a terme, a lo millor no acabaràs arribant a la A, però acabaràs a la B, que també és bona o inclús millor, que seràs capaç d'agafar el rumb del vaixell i dur-lo a la millor opció. I això sí que jo he vist en aquests 2 mesos i algo que estem amb ells totalment diferent. O sigui, posa't tu més en valor, parla més de la teva experiència, qui és el teu equip... I bueno, també és un canvi de mentalitat nostra, de mindset, no? Jo cada vegada més me sento més afina a la seva manera de pensar i de llançar-te i de, bueno, clar, ningú té la veritat absoluta i pots caure pel camí, però l'aprenentatge que estem tenint tots, tot l'equip, és exponencial.
És que és molt diferent, per exemple, la mentalitat oriental. Els japonesos també tenen una manera d'afrontar les empreses d'una manera, a Europa, mm-hmm. i després, per mm-hmm. exemple, als Estats Units, que tenen molt de defectes, però sí que és cert, per exemple, Antonio Banderas, segons la seva experiència, diu que allà te perdonen el fracàs i que Espanya Espanya no te perdona ni l'èxit, diu Antonio Banderas.
No entrarem en política, quantes vegades s'ha penalitzat l'empresari triomfador en aquest país? I tu dius, no, bé, em perdona. O sigui, sí, al revés. Jo quan veig una persona, sobretot perfil femení, que triomfa, m'encanta i me poso a seguir-la. I com ho ha fet, no? Perquè al final té un cap, té 2 cames, 2 braços, com jo, probablement també és mare. Quin pas? Què ha fet, no? Intento aprendre. I crec que aquesta mentalitat és la que te fa avançar, la que te fa parlar de l'empresari o empresari amb èxit, no? I castigar-lo perquè ha tingut èxit, no? Yeah. Això m'apareix que és una mentalitat molt pobra
i molt miserable, no? L'esport nacional. També te volia dir que no només als Estats Units. Tens un conveni amb el Col·legi de Metges, aquí també vols fer que a la Universitat de Salamanca un programa de prevenció d'envelliment cognitiu en l'Ajuntament de Calvià. És a dir, que no estàs fent feina només als Estats Units, estàs aquí al Col·legi de Metges de Balears, Universitat de Salamanca, Ajuntament de Calvià. Quantes hores té el teu dia, Patrícia?
Ah, bona pregunta.
I ja sent mare.
Sí. Bueno, lo primer, si puc contar una anècdota molt ràpida, l'altre dia vaig preparar el sopar sortint de l'oficina, el meu home va anar a cercar-los a buscar tenis, a jugar a tenis, perquè juguen a tenis els dos i competeixen, i vaig a preparar alguna cosa de sopar que arribaran afamats, i res, pim, pam, pum, macarrons integrals, lògicament, salsa tomàtica natural amb tropezones, i pollastre ecològic tires de pollastre ecològic, així com molt ràpid.
Que bo.
I no vaig posar ni la sal ni res, i quan arriben i comencen a menjar tots, me diu el fill gran que té 13, diu, mama, diu, a veure, això no està bo, eh? O sigui, hi ha trossos de tomàtica, això no té gust de res. I clar, i el mama em diu, fillets, la vostra mare amb la cuina un 0, amb tot el més molt bé, però la cuina, jo un 2, però ell un 0. Llavors, claro, jo, que vàrem riure tot, jo vaig dir, mira, preneu-vos-ho com que és un healthy fast food, no? És a dir, tenim el macarró integral, no hi ha sal, hi ha tomàtica natural, no és una salsa de tomate frito, i el pollastre ecològic, pues, bueno, no, això no se van queixar, no? I fora sal, con lo cual, us heu de quedar que la vostra mare us estima tant que prefereix prioritzar que sigui saludable, no? Bueno, el que vull, el que vinc a dir és
molt
que...
Bé, molt ben venut, vai, Patricia, tu també. Vai, també, vai,
claro,
també,
ben venut.
També et sabut vendre molt bé, eh?
Hombre, jo sóc la CEO, d'Iki, claro, i la CEO, claro, de la meva família.
Home, també, clar, clar.
Llavors, has de gestionar. I el que vull dir, no, i això sí que me trobo, perquè en el món de les startups hi ha molt poca dona, i bàsicament perquè volem intentar ser bones en totes les àrees, no? I són com els dits de la mà. Jo no puc pretendre ser la clàssica mare, clàssica en el sentit de, no, que estem més darrere els nins, que pues, el menjar superbo, com fa pues, per exemple, la meva sogra, no? Pues no, pues jo pues me sap greu, però no puc ser tan bona en aquesta àrea perquè m'estic focalitzant molt a l'altra àrea. Jo tinc mares de l'escola, els meus fills, que el dia antes m'escriuen whatsapps per recordar-me coses. Patricia, recorda que demà han d'anar vestits així.
Tanta sort.
Ja.
No, és que no sé.
Bueno, tanta...
mi...
Clar, ja te coneixen. Llavors, jo animaria, perdona, que aprofito, a totes les dones que acceptin que potser no seran, no? Tindran aquest sentiment de mare a madre en algun moment, perquè jo els tinc, però a canvi els estem donant un exemple de que no hi ha límits, que no hi ha barreres, que no necessitem manifestacions per sentir-nos fortes, sinó que al final la guerra és interna de cada una. I bueno, i cedíem unes coses, no? A no tenir el menjar perfecte, no ser la mare perfecta, no dur el tàper perfecte, no, etcètera, però poder lluitar també per les nostres, nostres visions, no? Perquè també tenim visions.
Clar que sí. Jo no sé, vos admir, en el que teniu fills, feis tanta feina i en damunt sou mares, sobretot les dones, perquè a mi me falten 5 o 6 hores en el dia, imagina't a tu. Patricia Puiggròs, enhorabona, seleccionada entre 400 empreses de tota Europa per participar en aquest programa d'acceleració amb mentors de Harvard, MIT de Massachusetts, que no sigui la darrera vegada que parlem de passes en band de les startups mallorquines i sobretot amb dones, que és el que ens interessa. Doctora Patricia Puiggròs, una de les nostres grans veus en la ciència i sobretot en salut digital. Gràcies i enhorabona, Patricia.
Gràcies, una ferrada.
Gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant parlarem d'un tema completament diferent. Parlarem d'una plaga que hi ha a la comuna de Lloret que ataca en els pins.
El dia a Mallorca. Lletres Ràdios. Participació.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Dient que han passat 33 anys d'Script Radiohead i de Buddy Holly the Wizard. N'han passat 32, és del 94. Com passes temps, mare de Déu. Anem al centre de Mallorca perquè fa poc han començat a fer feina dins la comuna de Lloret per lluitar contra una plaga d'escarabats que foraden els pins. Se diuen tomicus destruents. Imagina't, el llinatge ja ho dit tot, destruents. La plaga està fent molt de mal en el bot de la comuna i la feina més efectiva a la preventiva, és a dir, retirar els fins molts o malalts i triturar, capolar les branques. Parlem amb la balda de Lloret, ja, amb en Gual. Bon dia, balda. Ja n'havíeu tingut d'aquest escarabat a la comuna o a la primera vegada?
Molt bon dia. Bueno, aquest escarabat ja d'un cert d'anys instal·lat, bueno, ja no només a la comuna, sinó a tot Mallorca. El que passa que darrerament, pues, mentre supos que aquesta sequedat que han tingut contínua, pues, ha fet que els arbres tinguin menys debilitat, com menys saba duen, pues, més possibilitat tenen de ser atacats. I en aquest moment, pues, ara estem en un moment molt àlgid i hi ha molt de pins morts, però ja et dic que és a tot Mallorca, és a dir, a vegades no tots amb aquesta comuna que tenim de 170 quarterades, pues clar, la quantitat és brutal.
Mm? Clar, i és a dir, la sequera ja ha tingut a veure. Menys saba, més fàcil ho té l'escarabat.
Correcte, exacte. Ah, té més facilitat per perforar, perquè clar, si s'abre d'un molt de saba, pues no és molt incòmode, fins i tot jo crec que és pràcticament immune per l'energia que té s'abre, però clar, quan s'abre està un poc debilitat, pues, és el moment que aprofiten per atacar-lo i en base de forades fan que s'arbre arribi a morir en relativament poc temps.
És a dir, és com un corc enorme. Una vegada entrat...
Corre. Bueno, no, és petitó. Bueno, sí, és més gros que un corc, evidentment, però sí, és un escarabató bastant petit.
Clar, però vull dir que no hi ha cap tractament. Una vegada li ha pegat un arbre... Difícil.
No, hi ha les trampes tipus processionari, aquestes trampes amb feromones i tal, però clar, és dir, quan tens unes extensions d'aquesta magnitud i tal, no són realment una efectivitat com per protegir. Mm?
Clar, però allà és que el problema que teniu és que la comuna hi passa molta gent, clar, i per això heu de mirar que no caigui una branca, que no... I per això heu demanat precaució, perquè allà mentre faceu feina, perquè si fos un lloc on no hi passa ningú, una finca particular, seria una altra cosa. Clar. El problema és que la comuna és un lloc que hi va molta gent, que és preciós i per això hi va tanta gent, i clar, per això volíem fer aquesta crida que si, a tot Mallorca, perquè clar, per aventures els lloritans ho saben, però molt gent per ventura no sap que s'han fet això i que se vagi un poc en compte a l'hora d'entrar dins la comuna perquè hi ha aquest problema, no és així?
Sí, és important. És a dir, de fet, nosaltres, a un moment puntual, sí que hem publicat a nivell local la prohibició o la recomanació de no entrar dins la comuna els dies de molt de vent, per això, perquè és molt fàcil que caiguin arbres. De fet, se senten caure perquè hem deixat d'una extensió tan grossa i caben arbres. Clar, és a dir, mala sort, però pot passar. Pot caure un arbre en el camí en el moment que passa qualcú. És un cúmul de coincidències, però se pot donar. Postes han d'intentar, mentre no tinguem els problemes solucionats, que de moment no li tenim, que estem en procés, tirant tots els arbres morts i malalts, però clar, mentrestant encara és per idees, evidentment, sobretot, perquè els camins encara els tenim mig controlats, el problema ja és per mig, clar. Però bé, per mig en principi està prohibit circular-hi i evidentment la gent no ha de circular perquè sí que allà sí que ja és incontrolable.
Això sí, per qualsevol lloc que aneu, no sortigueu del camí, perquè a banda que vos podeu fer mal, no se pot a l'immensa majoria de llocs. Què fareu després amb acabar? Perquè em sembla que vos queden mesos. Penseu repoblar o ho deixareu talment que la natura hi faci la seva via?
Bueno, aquí la natura està fent la seva via. Veiem que, evidentment, està havent un canvi. Els pins van morint i els joestres són els que van guanyant terreny, un arbre que de moment molt més resistent. Jo record que fa anys era difícil trobar qualque joestre tal, i ara veus que n'hi ha molt més. Aquí hi ha la part de la natura que va fent la seva passa, però sí que ara ens posem en contacte amb la Conselleria de Medi Ambient, perquè de cara a aquesta tardor volen fer una plantació o una reforestació prestació, diguéssim, de... Però bé, no sabem de què fer l'aposta, mos deixarem assessorar per tècnics, sobretot perquè hi ha zones com és ara la caseta dels caçadors, ermita, allà on els lloritans hi feien pues, certs actes, com pot ser diumenge passat, que van fer la diada de natura de la comuna, i com dia 12, crec, d'abril, que feim espai caritat allà. Clar. És una zona allà on hi havia ombres de pi, i en aquests moments ha quedat pràcticament la primera zona que vam actuar pel perill de que pogués caure un arbre un moment que hi hagués qualque tipus d'acte allà. I mirarem de sembrar qualque arbre, evidentment, que ha recomanat per poder fer una zona més agradable.
Cert, mira, s'ha d'aprofitar, s'ha de treure, s'ha de fer des de fet de virtut, si se pot revelar amb un altre casta que diguin els tècnics, mira, benvingut. Sigui. Han volgut xerrar en Sobal de Lloret, no perquè Lloret no ho sàpiguen, sinó per si la resta de Mallorca voleu anar a la comuna, que sapigueu que estan fent feina, sí, per escatxar i tallar branques i pins afectats per aquest tòmicus destruents. Si teniu previst anar a la comuna, no vos vengui de nou, que estan fent aquestes feines, si sentiu motorets que tallen arbres i aneu alerta, no sortigueu dels camins, perquè aquest supercorc minicorc dels pins està debilitant els arbres, sobretot el pi blanc, el llengit, però pot pegar en els altres, i estaran una sèrie de mesos. Si aneu a la comuna de Lloret, ja ho sabeu. Tia Mangual, Valle de Lloret, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta informació d'interès públic. Que vagi tot molt bé, com sempre estem en contacte. Gràcies, Valle.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres. Una ferrada a tots.
Bon dia, moltes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un minut anem a la nostra radiografia mallorquina.
El dia a Mallorca. Radiografia mallorquina.
Bueno, avui a la nostra radiografia mallorquina volen començar a entrar de ple a la Setmana Santa. Concretament parlant-vos de l'exposició de la Santa Fas que se farà aquest diumenge de Rams, dia 29, al monestir de la Puríssima Concepció, en el carrer de la Concepció número 7 de Palma. A les 4 i mitja s'obrirà les portes de l'exposició de la Santa Fas, que estarà oberta fins que acabi la processó del diumenge de Rams, i a les 5 hi haurà una visita comentada a càrrec del nostre amic i company Juan José Soler. Avui, però, saludam en Jordi Llebrés, cronista de Sencelles, que ens pot parlar d'aquesta estampa tan venerada, tan històrica. Jordi, bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt content de retrobar-me amb altres.
No em faltava d'altre, com sempre és un plaer parlar amb tu. Conta-mos, aquesta Santa Fas de la Puríssima Concepció, quina és la seva història, quan te'n fa casa allà, què sabem d'aquesta representació del rostre del bon Jesús?
Bueno, és una relíquia, un element molt particular de la Setmana Santa ciutadana i té una història molt, molt meravellosa. Bueno, els seus orígens de com va arribar a Mallorca aquesta rèplica del Sant Rostre que se venera a la Basílica de Sant Pere del Vaticà, el que sabem per llegenda és que un cardenal mallorquí la va enviar a les monges de Santa Margalida, que eren unes monges agustines que estaven a un monestir que situat a on ara actualment hi ha el centre d'interpretació d'història de l'exèrcit. Lo content en l'hospital militar, la parròquia castrense, allà un temps hi havia un convent de monges tancades agustines. I l'any 1835, quan hi va haver la desamortització de Mendizábal, aquestes monges varen passar a l'actual monestir de la Concepció, que era de la mateixa orde de monges agustines, i de llavors se venera en aquest monestir del carrer de la Concepció i que té per títol també monestir de la Concepció.
També te volia demanar, perquè hi ha zones on diuen la Verònica, perquè segons la tradició cristiana va ser una dona d'aquest nom que durant el Via Crucis li van donar un vel a Crist, perquè ja era Crist en aquell moment a la creus quan Jesús se converteix en Crist, i perquè s'ha sugat la suor i que miraculosament va quedar. És exactament el mateix mateix, la Santa Faz, la Santa Fasca, la Verònica, allò que se pugui conèixer.
Estan parlant exactament de lo mateix, aquest personatge que els evangelis no en parlen,
exacte,
no en parlen els evangelis, però segons la tradició de l'Iglesia encarna en aquelles dones que ben segur que sí que existiren, que quan venen passar a Jesús en sa creu damunt s'espalda, que travessava o que anava pel camí de sa Via Dolorosa de Jerusalem, segur que hi va haver dones que se varen competir d'aquella imatge tan grotesca, tan espantosa de veure el bon Jesús d'aquella manera, i segur que qualque dona d'aquestes pues, se degué costar i degué intentar fer un poc net aquell rostre de Jesús que estava ensangrentat, escopit, suat, de tot, etc. Això hi ha pel·lícules que ho reflexen d'una manera meravellosa. I sí, la tradició de l'Iglesia diu que n'hi va haver una, que no li han donat el nom de Verònica, que s'hi va acostar i en el seu mocador li va rentar i Déu li va fer la gràcia de deixar testimoni de la cara de Jesús, del fill de Déu. I aquest mocador se guarda, com he dit abans, a Sant Pere del Vaticà, i se n'han fet moltes reproduccions que se veneren arreu del món. El nom de Verònica, que nosaltres han donat a aquesta dona, és el nom de la Vera icona, és a dir, la vera imatge de Jesús. I d'aquí se fa tot això i ja ha sorgit aquest nom de Verònica, que avui en dia és un nom de dona, un nom femení, molt acceptat i molt conegut de tots nosaltres.
De fet, en llatí, vera icon significa verdadera imatge de Crist, com llançar el Sant de Turí, el Sant Sudari d'Oviedo, que són aquestes, sí, que estan considerades verdaderes imatges de el Via Crucis de Jesús. Te volia demanar també una altra curiositat que tenia jo, que des del dia 20 crec que, jo no sé què és la Mare de Déu de la Panada, això sí que no tinc ni idea, tu. Hi ha una exposició des del dia 20, però sí que no sabia que existís aquesta Mare de Déu de la Panada. Tu me pots dir qualque cosa?
Sí. Sí. Però abans, permetem que vos digui una cosa i seré molt breu.
Sí,
però
sí.
Aquesta santa fa del carrer o del monestir de la Concepció va ser la que va propiciar la creació de la fira del ram tan popular,
ah, sí, senyor,
i tan coneguda a tot Mallorca.
Que primer se feien els carrers de la Concepció, després la van passar a la Rambla, exacte.
Sí. Després la van passar a la Rambla,
per
i a partir d'aquí, sí.
Perquè si gent anava a adorar, a veure la Santa Fas a l'Iglésia de la Concepció,
sí,
és cert, i si ja se posaven els carrers a vendre. Sí,
el diumenge
del Ram. El diumenge del Ram,
molt bé, avui encara se manté aquesta tradició, era el dia que s'exposava per tota la ciutadania aquesta santa Fas, i sabeu que hi havia unes coes quilomètriques per anar a adorar-la. I, bueno, ja sabem els fideros i els marxandos que com són, m'entenc, els apreciem molt perquè mos alegren molt les nostres fires i les nostres festes, però degueren veure l'oportunitat,
sí,
de poder oferir els seus productes a la gent que feia coa per entrar en el monestir de la Concepció a adorar o a venerar aquesta Santa Fas. I a partir d'aquí, vull dir, això surt en els documents,
Sí.
Els marxandos paraven les seves taules, en les seves juguetes, en les seves coses, i a polies, etc. I a partir d'aquí és quan se desenvolupa la fira del ram. I és una cosa molt desconeguda, i ara, perdona que vos hagi interrompit,
no.
Aprofitat els altaveus divendres per constatar aquest petit all. I, bueno, sí, parlant de la Mare de la Panada, efectivament, mos hem de traslladar a un dia 5 d'abril de 1980 a l'antiga llibreria Jovellanos de Palma, en el mateix carrer de Jovellanos. Allà cada dissabte de matí hi havia una tertúlia literària. Dia 5 d'abril de l'any 1980 era el dissabte de Pasco, i la gent que era allà, bueno, mig en vera, mig en bromes, varen dir, és que la Mare Déu de Pasco, que demà sortirà a les processons de l'encontrada arreu de tots els pobles de Mallorca, no hauria de dur un ramat de flors quan du a molt de lloc, hauria de dur com a símbol de la Pasca mallorquina, una panada. Val? Mig en vera, mig en broma, que va passar? que a la tertúlia del dissabte de l'altre de davant, el dissabte de l'Àngel, perquè mos situem, ja en Joan Guerra, un pintor d'estil naïf reconegut i que l'any passat, a final del mes de novembre, va morir, aquest home pues, ja va dur fet un esbós de lo que podria ser la Mare de la Panada, fora que ningú li hagués com anar res. I don Llorem Moyaix i la Verde de la Portella, un poeta també molt reconegut, ja havia duit també redactat un primer poema dedicat a una Mare de Déu que no existia. Bueno, com que en aquestes tertúlies hi anaven artistes, literats, sí, tot això, pues varen muntar un moviment imparable que avui en dia ha arribat en els nostres dies. L'any 1990 se va fer un... Bueno, en Joan Guerra i on se fa una imatge, una figura de paper maixer, d'estil naïf, que sé que des de divendres passat està exposada per segon any en el mostrador del forn de la Soca, per donar a conèixer aquesta història d'aquesta Mare de Déu, que és una Mare de Déu, sí, és una Mare de Déu, una Mare de Déu religiosa, clar que sí, però també és una Mare de Déu amb una història molt cultural i molt de la nostra terra, una Mare de Déu que jo crec que desperta interès per aquesta connexió que té en el món d'escultura, de l'art, el món bohemi, un món que per ventura s'està com esveint, sí, pot ser, però un món que durant aquestes quasi 5 dècades darreres, pues, ha mogut molta de gent. Llavors se va crear un ordre de cavallers, que en aquest moment som 220 cavallers que formam aquesta germandat que tenim com a objectiu promoure la festa de la Mare Déu de la Panada.
Sí, hi havia, doncs, Llorem darrere, senyal que aquesta neofesta, com se diu avui en dia, és més que necessari. I nosaltres ens quedem també amb aquest diumenge de Rams, d'aquí ve el nom de la Fira del Ram, com molt bé ens acaba de dir Jordi Llebrés, se veurà l'exposició de la Santa Fas en el monestir de la Concepció, origen de la Fira del Ram, com molt bé ens acaba d'explicar en Jordi Llebrés. Aquí estem encantats d'haver saludat una vegada més, cronista de Sencelles, una ferrada molt gran, Jordi, i bones...
I bones Pasques.
Efectivament.
I bones panades.
Gràcies, Jordi.
Venga, una abraçada.
Nosaltres ara donem la benvinguda a Maria Antònia Esquines.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Bueno, se sona Forever Young d'Alphaville els dimecres i estem a punt d'acabar. Vol dir que hem de donar la benvinguda a Maria Antònia Esquines, Mallorca Jove. Com estàs? Benvinguda.
Bon dia, Jaume. Bon dia a tots.
Què mos dus avui? De què xeram?
Idò, avui parlarem d'una cosa que tots, absolutament tots, han sentit alguna vegada. Els nervis que n'hi ha de bons i de dolents.
Tema universal. Bon Jesús, sí. Abans d'un examen, una entrevista de feina, o fins i tot... conduint. Ah, ja m'ho pot dir.
Atención. Ten cuidado con la neurastenia. Cuando eras niño con...
Així és, Jaume, i el més curiós és que moltes de les coses que ens passen quan estem nerviosos, el nostre cos encara no les entén del tot. Jo mateixa me demana a vegades, per què això me posa nerviós, home? O els hi posa nerviós la gent? I he llegit que és que hi ha reaccions del cos humà que encara avui són un misteri per la ciència. Vol dir que si te posa nerviós per alguna cosa, no se sap per què. I moltes d'aquestes estan relacionades amb el sistema nerviós. Jo no m'entén molt, però això és el que he llegit i vaig dir. Així com a dada, ho he d'explicar, no? Per exemple, començam amb un clàssic, quedar-se en blanc. A tu no te posa nerviós?
Comença a passar ara fa 5 o 6 anys, suposo que sense edat. Però sí, no m'havia passat mai i me comença a passar ara. De vegades faig unes pauses dramàtiques.
Totalment.
Que sembla que cerc la paraula, però jo suposo que sense edat no se pot tenir tots sempre, no? Però sí, de vegades dic, ai, sí... Quedar-se en blanc posa un poc així.
Clar, o sigui, estigues davant d'un examen, quan has de parlar en públic i de cop la ment queda totalment buida, i això passa encara que no t'ho sàpigues perfectament. O sigui, jo sóc la primera, que si tinc una presentació m'ho preparen al 100%, tal, per no haver de fer errades, per no haver de quedar-me en blanc, i a vegades, fora tu voler, És que sí. Quedes en blanc igualment.
Cert. I per poder improvisar, no, la millor improvisació és la que està preparada. Això ho diuen molt d'actors sí. I molt de músics.
Álvaro.
Jo, quan m'equivoc aquí, a la televisió, m'agrada dir allò de ai, m'ha fuit el coni per justificar-ho. O també la frase que més m'agrada és demanar-me disculpes, perquè són coses del directe. Jo volia fer feina.
Te volia... dona més aura, això, que em van xerrar la setmana passada.
6-7, no sé què vols que te digui. Jo volia fer feina a la ràdio i a la televisió, però que hi hagués un problema i dir, perdoneu, són coses del directe. No, és broma, però m'agrada perquè aquesta frase que està tan institucionalitzada són coses del directe que sembla que amb això pot fer qualsevol cosa, però me fa gràcia.
Jaume, ara de confessar que qualque vegada ho has fet aposta per poder dir aquesta frase.
No, aposta no, però quan hi ha hagut, no sé, una mala connexió, disculpeu-me, són coses del directe, no, però sí, és una... no sé com se diu, muletilla o latiguillo en català, però que m'agrada dir-ho perquè surts del pas perfectament com un gran professional. Sí, sí. Dius, oh, què en sap, què en sap? Jo no sé res, simplement m'he pres aquesta frase de memòria.
Tens tota la raó del món, però després jo són d'aquestes persones que me menges cap per saber què és el que realment volia contar o quant d'important era.
Ja de vegades fins i tot fa i marxa enrere.
M'aixec,
no, d'on passes enrere per recordar-me què és el que havia pensat i després dic, ah, sí, això, brum, i torna allà en el lloc on se m'havia corregut. Xerrant de situacions reals, conduir, importantíssim. Hi ha molta gent que se posa molt, molt nerviosa en el volant. I nervis passen factura i no t'hi fa reaccionar com toca. No són bons, companys.
Mira, nervis. Jo crec que en el moment en què me posa a conduir, me transformo en una altra persona. O sigui, són situacions complicades, que jo ho entenc. Que hi pot haver trànsit, un dia de pluja, aparcar, que avui ja anava un poc just per fet d'aparcar, però és que la cosa que sí que me fa una rabiada és trob un lloc a la fi, no? Quan fa 20 minuts que don voltes, trob un lloc, intenta aparcar, i allà, el pesat de torn, donant pressió, ficant termor, no estàs veient que tens intermitent posat, que estigui intentant aparcar. Bé, me genera una nerviada i troc que la gent no té gent de paciència. Ara bé, prova de fer tu.
Clar.
Perquè després s'enfaden.
Sí, ha. Això sí. Jo, la veritat és que conduint, també m'he com a calmat. Jo, de fer jove, ja fa unes enrabiades.
Jo el que faig.
Però jo, idò, jo no sé si dir-te si te'n passarà com a mi, però jo amb el temps ja he dit, mira, la vida ja te genera suficients situacions per estar emprenyat. I si dins el cotxe, que és cert que mos transformem, jo m'he d'emprenyar jo tot sol, dic, m'estim més que no, m'ho porc en filosofia fa una sèrie d'anys que sí. I per això crec que en tens una d'allò de, com se diu això, d'obrir, en tens una que també a mi m'ho posa molt nerviós. Com se diu això?
Mira, aquests típics envasos que posa obri fàcil, és que només són les paraules, no se converteix en perfet. Obri fàcil no és obri fàcil, és obri complicat, però és que ho fan com una... perquè tu t'enfadis, o sigui, et treuen de lloc aquests envasos. Quan de fàcil no té res allà, jo estic obrint el meu envas de formatge i comens. Jo li xerraria a aquestes persones que tenen la idea de posar això i dir... m'estàs dient mentir, m'estàs estafant, o sigui, me pot nerviosíssima, ho intento obrir i no té res d'obrir fàcil, això ho roms tot, agafes unes estidores i ho acabes teant.
Efectivament. Jo fa molt d'anys que crec que el que va inventar s'obrir fàcil l'haurien de produir a la presó, perquè és la major estafa dels temps moderns. A la presó, el senyor de s'obrir fàcil. No sé qui l'hauria de jutjar ni quin jutjat tribunal internacional, però això ha estat la gran estafa dels darrers anys.
Del món.
No hi ha cap obri fàcil que ho sigui. És una estafa.
És una estafa.
És una vertadera estafa. O també, per exemple, molt curiós, jo no sé si tu t'ho passa, que quan estàs dormint i sembla que caus. Jo
me
vaig
fa
demanar...
una por.
Això li passa a molta gent. Sembla, uepa. I, o sigui, què és això? Però no estàs dormint?
Caus.
No.
I mai caus.
Però és curiosíssima aquesta sensació. Li havien de demanar un neuròleg.
Aquesta necessitat de despertar-me per res, perquè si encara estigués caient, te diria, ai, m'he de despertar perquè m'he de por deixar ja. Però no és el cas, és fals. És que no sé si és un somni, no sé si és que m'ho estic imaginant qualque cosa. La veritat que no ho he acabat d'entendre. I, de fet, si xerrant de situacions absurdes, no hi ha cosa que em fa més ràbia que estar tranquil·lament en el meu llit, una hora abans d'anar a dormir, perquè sempre s'ha de deixar abans, cosa que no faig molt, però m'ho he d'aplicar més. Estic amb el telèfon, mirant qualsevol plataforma digital, i de sobte me cau el telèfon damunt tota sa cara. Que un poc més i me rompa el nas. En quin moment la meva mà ha decidit deixar de funcionar i que me caigui a la cara perquè mai cau pels costats?
No, és cert, sí. Sempre cau allà on no ha de caure. Jo, com que si mir qualque pantalla en el llit és una tauleta molt antiga que tenc, que qualque dia hauré de canviar per llegir els diaris, no me passa, perquè ve com un suportet que pot damunt un coixí, perquè...
I si te cau un diari damunt el can no te farà igual de mal que un mòbil?
No, és una tablet, és una tablet que llegeix que el diari.
És encara més gran.
Sí, no, però no me pot caure perquè jo ja t'havia dit que tenc el cervical malament i he de situar molt bé. Jo darrerament, que me fa molta ràbia, som-hi, que me sona el despertador. És horrorós. I mira, agafa el mòbil i per apagar-lo i són les 4 hores de matí. I dic, però per favor, horrorós. Si encara falten 2 hores. I me fa una ràbia perquè m'he despert per res, per lo que tu duies. A mi, de fet, sempre me passen coses de pel·lícula còmica. Però tinc una cosa a dir sobre lo de berenar. Jo vaig fer un experiment. Conta'm aquesta altra cosa que te fa ràbia.
No he fet cap experiment, però és una situació quotidiana que em fa una rabiada. O sigui, jo m'acabo de despertar, me preparo el meu entrepà amb un pot de mantequilla, el que sigui. La qüestió és que hi ha situacions en què me cau, no sé per quin motiu, també les mans me deixen de funcionar, i dic, bé, encara hi haurà sort i caurà per la banda que no hi ha porat res. Allà el 50% de possibilitats, endivina que sempre cau per bon aporat la mantequilla, el formatge, el que sigui. M'ha una ràbia, o sigui, conta'm aquest experiment que has fet per menys si m'ha servei d'alguna cosa.
Mira, fa 20 anys fèiem un programa a IB3 Televisió, se titulava El perquè de les coses, i van voler demostrar la llei de Murphy. Varen agafar de bé 100 paquets de pa de motllo caducats per no tirar en menjar bo. Els vàrem untar de melmelada i de mantequilla, no? Perquè no fos una cosa més pesada que l'altra. En vàrem tirar 500 a l'aire. Sí, en els estudis del CEF, que Miguel Ángel Santander m'ho va deixar els estudis. I aquest experiment el vaig fer amb en Dani Puig i en Magda Alvis. Elles són testimonis. Vàrem tirar 500 torrades untades només per una banda amb melmelada o amb mantequilla. I 253 varen caure d'una banda i 247 varen caure de l'altra. Per tant, no és certa, jo crec que en 500 mostres. El que passa és que quan te cau malament, la llei de Murphy se diu així perquè un treballador de la NASA va col·locar tots els sensors a un astronauta a l'enrevés.
Sí.
Per això ara tots els ordenadors tot només pot col·locar-se d'una manera. Si se pot col·locar, si una cosa pot fer de dues maneres, en tota probabilitat ho faràs malament.
Sí,
per això ara t'has fixat que tot
només, ja, com el bloqueig, només no entra d'una
Manera. Però bueno, avui hem estat parlant d'això, Anna Marta, que crec que a tu també te fa molta ràbia. Sí. No me torna el que me fa ràbia quan estàs xerrant per WhatsApp.
Jo no sé si a tu t'ha passat o no, per aventura, no?
Sí,
però jo, quan ho he xat dels meus pares, dels meus padrins, el que sigui, per demanar-li una cosa, per aventura, que necessit urgent, o no tan urgent, però igualment les he de menester, agafen i posen OK, que són dues lletres O i una K, i tarda mitja hora per escriure això. O sigui, jo els dic, padrina, per favor, que feu en ser dues, me'n farà el nervio. No, jo he de menester veure un bun, i comencen amb verditat una O, una K, i per enviar aquest missatge estan 30 minuts de rellotge.
A mi m'ha passat avui de matí. Perquè quan fem feina des de l'oficina, des de la redacció i des d'aquí l'estudi, mos comunicam pel WhatsApp web. I no sé qui del nostre equip ha començat a escriure i s'aturava. Començava a escriure i s'aturava.
No,
ara no record qui era. No record qui era.
Atenció.
Però sí, a mi... Saps el que me posa nerviós? A mi, que me falten hores. El meu dia hauria de tenir 30 hores.
Ara
li parlava amb la doctora Patricia Puiggròs. Me falten 5 o 6 hores en el dia.
Jo també. Entre classes, que vulguis anar a fer un pot d'esport, que hagis de menester fer un pot de feina per fer un pot de butxaca. Les 24 hores del dia tornen en 3. No sé com ho fem.
Mira, havíem preparat una cançó que es titulava Camins, però millor acabam amb una cançó de Ziggles que diu Prendre en calma.
M'ho aplicaré. Sí, vos ho hem d'aplicar més.
Se diu en anglès, no?
Take it easy.
Take it easy, my friend, take it easy. Així que no mos poden tan nerviosos i mos prenem en calma com deien els Ziggles. Maria Antònia Esquines, com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres.
Salut, fins demà. I got seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me, one says she's a friend of mine. Take it easy, take it easy. Don't let the sound of your own